Caso Escala.
Asesinato de Agustín Rueda.
Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76.
Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha. GAL.
Batallón Vasco Español.
Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado.
Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia.
Recuperar la historia es socavar el sistema.
Radio Bronca.
104.5.
En tu FM, el Día Libertario.
Vale, bona nit a tothom que ens esteu escoltant ara mateix. Per qui no sàpiga, això que està sonant ara mateix és el programa Judici a la Justícia. Estem emetent des del 104.5 de la FM, des d'una emissora de ràdio que es diu Ràdio Bronca, Ràdio Lliure de Barcelona, amb més de 20 anys d'història. I bé, doncs, és que, per qui no ho sàpiga, una ràdio lliure, doncs és una ràdio completament autogestionada, completament fora dels cànons comercials i habituals, institucionals, típics i tòpics, i bé, doncs un projecte col·lectiu d'una sèrie de persones que un dia van decidir que estaven fartes de, doncs, de tindre que empassar-se la suposada informació que arribava a través dels mitjans de comunicació habituals, i bueno, doncs van decidir que a partir d'aquell moment, doncs, dirien les coses de la seva manera, i per això va començar l'existència d'aquesta ràdio, igual que d'altres ràdios lliures al llarg de la història de la comunicació. I bé, la història de la Ràdio Bronca, doncs, es resumeix així. I el programa que comença ara mateix, que és el Judici a la Justícia, com cada dijous de 10 a 12, avui 4 de setembre del fotut 2008, primer programa de les últimes 2-3 setmanes, perquè hem estat un parell de setmanetes de punching, de vacances, perquè ho necessitàvem. Doncs començarem una mica amb la línia de sempre, i res, us farem 5 cèntims dels temes que tocarem avui. A part d'algunes convocatòries, us tocarem temes de telegos, també temes de jutjats, i segurament tocarem algunes coses així de tema antirepressiu, i ho regarem tot una miqueta amb bona música. I abans de liar-nos, doncs, us recordarem les maneres que teniu de contactar amb nosaltres com a programa Judici a la Justícia, i al mateix temps, doncs, la mateixa via de contacte us serveix per contactar amb la Ràdio Bronca, vale? Sabeu que tenim un apartat de correus 25.102, codi postal 08080 de Barcelona, a través del qual ens podeu fer arribar publicacions, maquetes, cartes, escrits, poesia, tot allò que us vingui de gust, cartells, comunicats, el que sigui, allò que us vingui de gust, que mentre escàpiguem un apartat de correus. I també per la gent internauta, doncs, tenim un correu que és el rbronca@sindominio.net, perquè ens feu arribar tot allò que us vingui de gust també de fer-nos arribar via internet. I també tenim una pàgina web que és www.radiobronca.info, pàgina web a través de la qual trobareu una pila d'informació sobre el que representa la ràdio així com a projecte en general, i també trobareu una pila de coses, pues, a nivell de programes, no? Informació concreta en cada programa i un mogollon d'enllaços a través dels quals arribareu a altres pàgines en les que trobareu una pila d'informació també molt interessant, que, com sempre diem i no ens cansarem de dir-ho, una pila d'informació interessant que no trobareu gairebé mai, per no dir mai, vale? No volem ser allò absolutistes, ni a l'excepció que confirma la regla, doncs us costarà moltíssim de trobar a través dels mitjans de comunicació convencionals. Per últim, també recordar-vos que tenim un número de telèfon, que és el 933594900, que podeu fer servir al llarg del programa, que és un telèfon, pues, a través del qual ens podeu informar, podeu participar en el programa dient la vostra, i bueno, pues, re, en definitiva, un número de telèfon que truqueu i podeu fer servir per passar el programa en directe, a gran diferència del que passa amb la gran majoria de mitjans de comunicació als que estem acostumats, mal acostumats, que tots són filtres, i abans de poder agafar i obrir la boca i dir el que pensem, doncs acostumem a tindre que parlar amb robotitos i, bueno, pues, persones que ens filtren, i al final, bueno, ens acaben destrampant normalment, i quan tenim oportunitat de dir el que pensem, normalment és en un temps molt resumit, amb moltes condicions, i bueno, pues, aquí això no ho trobareu. Aquí, si teniu ganes de participar, pues, doncs us passarem a l'aire i ens direu el que ens hagueu de dir, i fiesta loca, vale? Dit això, us deixarem una miqueta de música, perquè, bueno, com acostuma a ser habitual amb nosaltres, vaig a fer una mica de repàs històric. Acostumàvem a fer el programa de 11 a 1 de la nit fa uns anys cap aquí. Històricament era la nostra franja horària de 11 a 1 de la nit. Per històries X, que no cal comentar, doncs vam haver de passar a una hora abans, no? O sigui, a fer el programa de 10 a 12 de la nit. I això provoca que, com que som animals de costums, doncs les persones que ja estàvem habituades a aquell antic horari, doncs arribem aquí una mica de pressa i corrents, i sobre la marxa ens costa una mica posar-nos així davant del micro i començar a explicar-vos tot el que tenim sense preparar una mica ens costa molt, la veritat. Llavors, normalment ens passa que ens pilla el torete, l'expressió popular i tal, i necessitem una soneta per acabar de preparar el programa, els temes del programa, i és el que ens passa avui. I, bueno, pues una mica en clave simpàtica, el que farem és deixar-vos una mica de música i us deixarem alguns temilles del CD que dona la música a la sintonia del programa, que és un CD que es diu Moscova Libre, d'un grup que es diuen Color Humano, que és un CD de l'any 95 ja, que fa més de 10 anys que va sortir, i us deixarem a partir del tema número 2, bàsicament perquè la lletra de la cançó, el tema número 3, perquè la lletra de, o el títol de la cançó es diu Una Mano, i és el que necessitem quan arribem aquí amb aquest plan, no? Que necessitem un cop de mà per posar-nos una mica a to i deixar les coses preparades perquè després us les puguem passar a vosaltres de forma mitjanament comprensible, perquè no és el mateix estar aquí amb un micro al davant, anar-la liant i deixant anar tot allò que et passa pel cap, que estar a casa teva, al cotxe o on sigui, escoltant el que fem nosaltres des d'aquí. És diferent, està bé que us tinguem en compte, perquè si no, pues deixaríem anar les coses d'una manera que potser no entren tan bé com haurien d'entrar. Vale? Així que us deixem amb una mica de bona música i seguim d'aquí una estoneta. Vale? No abandoneu l'emissor, que estem per aquí. Fins ara.
La madre lo quiso, el padre se fue sin saber que un niño se queda solo y llorando, esperando
una mano. La madre trabaja todo el día en la calle, el niño buscando una historia, alguien que le enseñe cómo baila el mundo.
Una mano
pa' guiarle.
Una mano.
Una mano que me roba, una mano que me quiere, una mano nada más, pero quiero que no. Una mano pa' ti, una mano pa' mí, una mano que me ayuda, una mano que me grita, una mano para ti. Amigo, no estoy buscando algo nada más.
Una mano. Una mano.
La derecha para la bala, la izquierda para coger. Una mano que te da y una mano pa' ti, una mano que te pega y una mano que te ayuda. Amigo, dime no.
Tu hermano puede ser esa mano.
día el dirigente de un país se apodera. Y el dirigente de un país se apodera del estado más cerca, manda hijos a la guerra. Los hijos de ese estado han luchado hasta lo último, la orden era clara, hasta la muerte. Cae la lágrima, corre la sangre, no llega conciencia universal, toca mi puerta y pide no, no. ¿Quién oye los gritos de los niños que se mueren en las guerras? No, porque patria, van de luto las viudas, tantas madres. ¿Quién oye el ruido de una bala cuando se lleva una vida? No, porque patria, nace un niño en nuestro mundo, huérfano de guerra. Llegaron a un barrio de inmigrantes muy armado. Los días nacionales se mueve el ejército. Cayeron muchas vidas, todas de color castaña. Terminarán quemados por el fuego que encendieron. Eso espero. Cae la lágrima, corre la sangre, no llega conciencia universal, toca mi puerta y pide no, no. ¿Quién oye los gritos de los niños que se mueren en la guerra? No, porque patria, van de luto las viudas, tantas madres. ¿Quién oye el ruido de una bala cuando se lleva una vida? No, porque patria, nace un niño en nuestro mundo, huérfano de guerra.
Huérfano de guerra,
porque patria.
Commemoration, commemoration.
Tantos indios asesinados.
Commemoration, commemoration.
Tantos pueblos exterminados.
Commemoration, commemoration.
Esta historia de las Américas.
Salga algo, humo de vida, sabor a humo de vida,
Vale, tornem a estar per aquí. Com dèiem abans, això és el Judici a la Justícia, programa en directe a la Ràdio Bronca, com cada dijous de 10 a 12. I ara pues, tocarem el tema de, bueno, el cas de l'Amadeu Caselles, aquest company que està a la presó, que porta 70 i pico dies ja en vaga de fam, no sé si són 75 o por ahí, més de 70 dies en vaga de fam, demanant el que li correspon, que és la llibertat, ni més ni menys. Llavors, bueno, pues una mica a moda d'introducció, llegirem un article escrit per un company i establirem una comunicació amb, des de Madrid, i bueno, després farem una rèplica a el que sentirem des de Madrid i aprofundirem una mica el tema. Així que endavant amb la lectura i ara seguim.
L'article està signat per Josep Maria Terricabres, un catedràtic de filosofia de la Universitat de Girona, i s'ha publicat avui en el periòdico de Catalunya. El cas d'un pres anarquista. Josep Maria Terricabres, sovint ens queixem amb tota la raó que a la nostra vida pública li falten idees, li falta debat, capacitat de reflexió. Aquest interès més gran per les idees, però, hauria d'anar acompanyat també d'un gran sentit de realitat, de la voluntat de concretar les idees, de preocupar-se dels problemes que tenen les persones reals. Quan no es fa així, les idees acostumen a ser excuses per fer volar coloms, fins i tot coloms progressistes. Trobo a faltar les dues coses: idees, però també accions concretes, accions pràctiques per lluitar contra el tracte injust. El tracte injust i contra els sofriments que molts pateixen. Les presons són un dels temes que més debat i més preocupació haurien de generar entre nosaltres. Lamentablement, no és així. Des de fa uns quants anys he viscut diversos casos de presos polítics a Catalunya i he comprovat que el sistema judicial i la institució penitenciària són feus tan tancats, tan opacs, que si no es vigila molt, s'hi poden acabar instal·lant la parcialitat, l'arbitrarietat, la crueltat i el legalisme venjatiu. Com que em vull referir a casos concrets, parlaré de l'Amadeu Caselles. És un anarquista que va atracar bancs als anys 70 i 80. Ja fa força més de 20 anys que és a la presó. Demana ser excarcerat, perquè altrament la seva condemna s'acabarà convertint en perpètua, cosa que va contra la celebrada Constitució espanyola. Però també es conformaria amb la concessió, tal com li pertoca, del tercer grau penitenciari, per anar només a dormir a la presó. I se li nega tot, tot. Sospito que perquè és anarquista. Si fos un banquer, un exalcalde, algú de la faràndula o del món dels negocis, ho tindria molt millor. Però és anarquista, i aquests no se'ls condemna només a la presó, sinó també a la inexistència. Avui fa 74 dies que Amadeu Caselles ha començat una vaga de fam per reclamar que se'l tracti com es tracta a tothom. Això tampoc no fa cap efecte. Em temo que el poder s'agrada sobretot a si mateix, en el jutjat, a la presó o allà on sigui. Els que tenen poder també tenen l'objectiu de reduir el sofriment i de fer la vida més suportable, més humana. Aquest és l'article d'en Josep Maria Terricabres, aquest professor de la Universitat de Girona, professor de filosofia, que s'ha fixat en el cas i ha fet les seves reflexions. Jo no sé si els responsables d'institucions penitenciàries, els responsables de la Direcció General de Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya, no sé si llegeixen el periòdico, però ens ha semblat que el llegeixin o no el llegeixin, el llegeix molta altra gent i amb això hi haurem arribat.
Vale, només dir-te que hauríem de canviar de micro perquè no s'escolta bé, tio. Ens han comunicat que no s'escolta bé. Si de cas tornarem a llegir després el comunicat.
Vale.
Ara, de moment, el que farem serà passar una trucada. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vale, mira, nada, avisar a la audiencia que tenemos por aquí unos compañeros de Radio Almenara, desde Madrid, y que, bueno, que teníamos pendiente una comunicación con vosotros para que nos paséis una grabación de unas declaraciones de alguien del Departamento de Justicia. Respecto del caso del Amadeu Casellas.
Efectivamente, bueno, hemos estado aquí informando porque también se ha generado interés en las radios libres y comunitarias de Madrid y bueno, en diversos programas pues estamos dando salida, informando pues sobre este caso, ¿no?, relativo a Amadeu. Y bueno, en este caso hemos hecho varios contactos y bueno, en concreto hemos conseguido esta entrevista que os vamos a pasar con el Gabinete de Comunicación de Servicios Penitenciarios. Hemos hecho algún contacto más pues con el Síndic de Greures, que tampoco no ha habido tampoco ninguna información relevante, y hemos intentado contactar también con el Juzgado de lo Penal número 2, y bueno, pues no hemos conseguido comunicación. Entonces, bueno, si os parece, os pasamos en estos momentos la entrevista que hemos realizado.
Vale.
Al respecto, ¿de acuerdo?
Vale, perfecto.
Bueno, pues aquí va.
Adelante, gracias.
Y estás hablando con el Gabinete de Comunicación del Departamento de Justicia.
¿Y usted nos podría informar un poquito sobre el por qué este hombre está en huelga de hambre o por qué lleva 70 días en huelga de hambre? Más de 70 días, creo.
Pues yo te puedo decir lo que sé a través de los medios de comunicación, pero vamos, nosotros hicimos un comunicado que está en nuestra página web, en el que, bueno, pues del cual no ha habido ninguna novedad significativa, si no hubiéramos vuelto a colgar una nueva nota, y ahora mismo te diré, que es cuando se hizo el traslado de este interno desde el centro penitenciario Cuatro Camins hasta el pabellón hospitalario penitenciario de Terrassa, a petición de los servicios médicos del mismo centro penitenciario, para que pudiera seguirse por parte de los profesionales sanitarios su huelga de hambre. Y en ese momento se dijo que no era preocupante su estado de salud, en el sentido de que no se temía por su vida, y esto de momento sigue, no hay ninguna novedad al respecto.
Y estamos hablando, perdone, de hace cuánto tiempo, de cuánto tiempo llevaba en huelga de hambre.
Pues hay diferencias entre lo que dicen los familiares y lo que se considera una huelga de hambre al uso, digamos. Nosotros de esta traslado hospitalario informamos el 1 de agosto de este año. Lo que pasa es que es verdad pues que ha ingerido líquidos con glucosa, suero y otras cosas.
Bueno, pero 70 días, bueno, yo no entiendo mucho de esto, pero 70 días es mucho, ¿no?, que aunque ingiera glucosa.
Claro,
¿no?
Claro,
¿no?
sí, que sí, esto no nos corresponde hablarlo a nosotros, pero por supuesto no es ninguna...
Y del tema, no sé si usted nos puede comentar, ¿no?, del tema jurídico, cómo está la cosa, porque creo que este hombre lleva cumplidas dos tercios de, creo, de parte de su condena, y creo que no sé si usted nos podría informar cuál es el problema principal como para darle a este hombre el tercer grado, no lo sé, porque creo que es lo que pide él.
Sí, a mí lo que me consta también, ya te digo, por parte de otros medios que también han seguido el tema, es que lo que él pide es el tercer grado, pero aquí hay una desinformación de la que yo no te puedo hablar como Departamento de Justicia, porque no nos corresponde a nosotros decirlo. Pero sí que es verdad en que los grupos de apoyo a esta persona y él mismo, a través de una carta que hizo pública en una web y tal, habló de que él llevaba ya más de 20 años en prisión y que esto era el máximo legal para una persona, ¿no? Esto no es del todo cierto, porque en todo caso sí que es el máximo legal por un delito, ¿vale? Pues imagínate, un asesinato con no me sale en castellano, un asesinato
con delito de sacre o alevosía, no sé.
Sí, sí, alevosía y todo esto, ¿no? Pues a lo mejor la pena es de 25 años, pero dicen que el máximo cumplimiento será 20, o cuando hay dos delitos, pues siempre se habla de que el máximo cumplimiento será 30, siempre que uno de ellos sea superior a 15 años la pena, etcétera, etcétera. En su caso, los dos, hay una sentencia firme que es pública, por eso no me corresponde a mí. Uh-huh. No me corresponde a mí decirlo ni al Departamento de Justicia comentarlo, pero yo sí que extraoficialmente sí que te diría que te informes sobre una sentencia que hay bastante reciente, concretamente no hace ni dos años, del noviembre de 2006, en el que a esta persona se le condena, y además de conformidad, él admite el delito, por un atraco a mano armada que comete en un establecimiento bancario de la localidad de Vic. En este atraco, digamos, apunta a cuatro personas, tres trabajadores y un cliente, pues eso, los apunta con la pistola, los retiene dentro de una de las estancias del banco y se lleva dinero. Uh-huh. Y esto ha sucedido durante un permiso penitenciario. Quiero decir, sí que sería válido decir, esta persona lleva 20 años en prisión desde que cometió el delito, pero lo cierto es que las dos últimas veces que ha salido ha cometido delitos por los que ha sido condenado, con los cuales sigue sumando.
¿Y estamos hablando de hace cuánto tiempo sería este...?
Este último delito, este último no, hace 2 años todavía.
¿3 años?
No, hace 2.
Perdón, o sea, hace 2 años le dieron un permiso y...
No llega todavía, o sea, en noviembre hará 2 años que se le concedió un permiso y en este permiso volvió a atacar un banco.
¿Y ese es quizás el motivo por el cual no le están dando ahora el tercer grado que él pide?
Hay criterios objetivos para la concesión del tercer grado que en este momento, pues por su riesgo de reincidencia, pues no cumple.
Muy bien. Y es verdad, se lo pregunto porque también hay cosas que no conocemos, como lo que usted está diciendo ahora, y es verdad que el señor Amadeu Casellas tiene el positivo, tiene el UBI.
Oficialmente no se nos ha comunicado aquí y sería además una violación de sus derechos que nosotros informáramos sobre este tema.
No, se lo pregunto porque lo he visto también publicado en algún medio, no lo sé.
Esto tendrías que comentarlo con la familia o con quien te quisiera hablar de estos temas. Claro, es que nosotros aquí tenemos unas limitaciones muy importantes respecto a este tema, que además son totalmente lógicas y que seguramente entenderéis que es sobre los derechos que tienen los internos. Están privados del derecho de libertad, pero ellos conservan, o al menos la aspiración es que conserven intactos el resto de sus derechos.
Claro,
entonces,
no.
Como administración penitenciaria no nos corresponde decir si esta persona está enferma de una cosa o de otra, porque los historiales médicos son algo totalmente confidencial.
Si
su parte o por su voluntad o su familia, de acuerdo con él, lo hace público de alguna manera, por supuesto es totalmente libre de hacerlo, pero nunca será a través de la institución que ha de velar por sus derechos.
Sí, que no le ha molestado la pregunta, no le pregunto en plan morbo.
Yo eres la primera persona que me lo pregunta, lo que pasa es que yo siempre, como estos temas siempre son la primera vez que pasan, por eso te lo digo, que no, para nada me ha molestado la pregunta. Yo simplemente te aclaro que sería, que si lo piensas bien, no es a la institución que tiene su tutela, digamos, a la que le corresponde informar sobre un historial que es confidencial. Es a él, en todo caso, pues él asumiendo sus consecuencias y por su voluntad, que a través de la familia o de quien quiera lo haga público. Pero nosotros no podemos informar sobre este tema. Pero no, ni es la primera persona que me lo pregunta, ni me parece ilógica la pregunta, ¿eh? Lo que pasa que es algo a lo que corresponde informar a otra parte de este mismo asunto, ¿no? A lo mejor. Y en el mismo caso te digo sobre su historial delictivo, digamos, si tú te pones en contacto con su representante legal, yo solo lo digo porque hay una corriente de opinión en este sentido sobre este tema. Que lo que parece al final es que esta persona lleve 20 años en prisión desde que cometió el último delito, y esto no es así. Al igual que cuando un violador sale en libertad, vuelve a cometer una agresión sexual, vuelve a la prisión, pues lo mismo pasa con un atracador, evidentemente. Diferente sería si su último delito lo hubiera cometido hace 20 años. Por supuesto ya hubiera salido, o por supuesto se lo hubiera concedido, ¿no?, cualquier otra medida dentro de los de la clasificación penitenciaria existente, pero lo cierto es que las dos últimas veces que se le concedieron permisos volvió a delinquir. Con lo cual no somos nosotros los que tenemos un interés en mantener a esta persona en prisión, sino que hay un juez
que nos dice que esta persona ha de volver a ingresar porque ha cometido un nuevo delito, que además admite, y por eso hay una sentencia de conformidad que además es pública, a la que podéis acceder.
Pero estará conmigo, no le quiero molestar mucho más, pero está conmigo un poco de acuerdo en que, bueno, no sé si fue ayer o antes de ayer, en los medios de comunicación también ha salido la noticia de que, por ejemplo, un violador que se ha soltado, ha vuelto a delinquir, tal y cual, que no suele pasar con esta gente, estará conmigo en que a lo mejor con esta persona está haciendo un poco demasiado, quiero decir, hay mucha gente que ha cometido delitos de sangre, uh-huh, o delitos de violaciones, que se ha referido usted ahora, o delitos de agresiones sexuales.
No, yo no te lo hago comparando dos casos, ni mucho menos,
Quiero decir que sí que es verdad que tendrán ustedes la razón en lo que dicen, yo no me voy a quedar ahí, tampoco le llamo para opinar, sino siempre llamo para informar, uh-huh, pero que es cierto que bueno, que son 70 y pico días en huelga de hambre, que aunque esté consumiendo glucosa, bueno, pues son unos días, no lo sé, sería para verlo, por lo menos, no lo sé. Digo, es una opinión muy muy particular.
Pero,
¿no?
Por supuesto que Servicios Penitenciarios está siguiendo este caso muy de cerca, ¿no? No creas que eso se traduce en una despreocupación, en un decir, esta persona está pidiendo algo que es ilógico, que no se le puede conceder, por tanto, dejémoslo, ¿no? Evidentemente que se buscan salidas a esta situación por el bien del recluso, por supuestísimo, por supuesto. Eso no, nadie lo duda, Quiero decir, no es una situación satisfactoria en ningún caso, y por el hecho de que esté pidiendo algo que de momento, con criterios objetivos, de acuerdo a los criterios que siempre se aplican en este momento, no puede acceder a este régimen, no por ello existe una despreocupación sobre este tema.
Muy bien, no la molesto más, solamente nos podía indicar un poquito cómo está ahora Madeu Casellas. Si
no ha variado su estado de salud, lo que quiere decir que de momento pues no se plantea ni el pedir la autorización judicial que existe para alimentarla de manera forzosa, sabes que existe esta figura, y su estado de salud de momento sigue sin ser de extrema gravedad, en el sentido de que no se teme por su vida en estos momentos, ¿eh? En ese sentido no ha variado esta situación. Si no hubiéramos puesto un nuevo comunicado, porque la política un poco en estos casos es el de hacer públicas las incidencias que hay en los servicios penitenciarios, ¿eh? Del mismo modo que se habla de esta persona, pues se puede colgar otra incidencia de una persona que se ha fugado, o una persona que ha cometido una agresión dentro de un centro penitenciario. Se suelen informar de todos estos incidentes, ¿vale? Pero ya te digo que vale la pena que se informe sobre todo el recorrido de este caso, ¿eh? Sin hacer, a lo mejor sin hacer ningún juicio de valor, puede que en esos dos años haya cambiado, pero como todo el mundo tiene que esperar porque a que se cumplan los criterios objetivos, porque hay un juez que nos dice que esta persona cumple un año y medio, me parece, por tenencia ilícita de armas, y tres años por un robatorio con violencia e un robo con violencia e intimidación, que es las dos penas que se le impusieron por el último delito que cometió durante un permiso.
Y entonces, según esto, ¿cuánto le quedaría?
Esto tenéis que hablar con su representación legal.
Quiero decir, si él estaba cumpliendo por 20 años máximo, se supone, y luego le han caído todo esto, ¿qué le quedan? ¿Todavía 3 o 4 años?
Es que no lo sé.
No lo sé.
Tendríais que hablar con su representante legal.
Muy bien, pues es usted muy amable, muchas gracias y perdone las molestias.
No te preocupes, simplemente es que no me ha dado tiempo a apuntar medio de comunicación del que llamabas y tu nombre.
Radio Almenara, José María Alonso, Chema Alonso. Radio Almenara es una radio comunitaria de Madrid. Si quiere ver, es radioalmenara.net.
Muy bien, pues muchas gracias,
Es usted muy amable, gracias.
Hasta luego,
Deu.
Bueno.
Fan el ridículo.
Hola. Hola, hola.
T'han penjat, no?
Sí, sembla que sigui perdut la comunicació. Bueno, hola.
Ah, no, sembla que estiguin aquí.
Hola, hola.
Hola, sí.
Hola, Radio Almenara.
Sí.
Ey, vale, perfecto, la comunicación.
Vale.
Se ha escuchado perfecto. Nada, ahora hablaremos con una persona que nos hará la réplica a esta intervención del Departamento de Justicia. Y bueno, por nuestra parte, agradeceros que nos hayáis pasado este documento de audio. Y seguimos en contacto.
De acuerdo, un saludo.
Venga, salud, buenas noches. Saludo. Vale, pues aquí ha quedat la informació. Dèiem de tornar a llegir l'article perquè abans quan l'hem llegit no s'escoltava bé.
Vale, vale.
Llavors jo de mentre faig la telefonada a la persona que ens farà la rèplica en aquesta comunicació, d'acord?
D'acord.
Vinga, continuem.
L'article es diu El cas d'un pres anarquista i està signat per Josep Maria Terricabres, que és un professor de filosofia de la Universitat de Girona. Aquest article s'ha publicat avui mateix en el diari El Periódico. Sovint ens queixem, amb tota la raó, que a la nostra vida pública li falten idees, debat, capacitat de reflexió. Aquest interès més gran per les idees, però, hauria d'anar acompanyat també d'un gran sentit de realitat, de la voluntat de concretar les idees, de preocupar-se pels problemes que tenen les persones reals. Quan no es fa així, les idees acostumen a ser excuses per fer volar coloms, fins i tot coloms progressistes. Trobo a faltar les dues coses. Idees, però també accions concretes. Accions pràctiques per lluitar contra el tracte injust, contra els sofriments que molts pateixen. Les presons són un dels temes que més debat i més preocupació haurien de generar entre nosaltres. Lamentablement, no és així. Des de fa uns quants anys he viscut diversos casos de presos polítics a Catalunya i he comprovat que el sistema judicial i la institució penitenciària són feus tan tancats, tan opacs, que si no es vigila molt, s'hi poden acabar instal·lant la parcialitat, l'arbitrarietat, la crueltat i el legalisme venjatiu. Com que em vull referir a casos concrets, parlaré de l'Amadeu Caselles. És un anarquista que va atracar bancs als anys 70 i 80. Ja fa força més de 20 anys que és a la presó. Demana ser excarcerat, perquè altrament la seva condemna s'acabarà convertint en perpètua, cosa que va contra la celebrada Constitució espanyola. Però també es conformaria amb la concessió, tal com li pertoca, del tercer grau penitenciari, per anar només a dormir a la presó. I se li nega tot. Tot. Sospito que perquè és anarquista. Si fos un banquer, un exalcalde, algú de la faràndula o del món dels negocis, ho tindria molt millor. Però és anarquista i a aquests no se'ls condemna només a la presó, sinó també a la inexistència. Avui fa 74 dies que l'Amadeu Caselles ha començat una vaga de fam per reclamar que se'l tracti com es tracta tothom. Això tampoc no fa cap efecte. Em temo que el poder s'agrada sobretot a si mateix, en el jutjat, a la presó o allà on sigui. Els que tenen poder també tenen l'objectiu de reduir el sofriment i de fer la vida més suportable, més humana? Aquí acaba l'article d'en Josep Maria Terricabres, publicat al diari El Periódico d'avui.
Molt bé, pues, mentre tu estaves llegint hem establert la comunicació amb la persona que ens farà la rèplica en aquestes declaracions que escoltàvem, que ja la tenim a l'altra banda del telèfon. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola. Buenas, què tal, com estem?
Què tal?
Pues aquí mig flipant i seguint amb la línia.
Bueno, ara estava escoltant l'article aquest del periodista del periòdico, que
sí,
va sortir publicat ahir.
Vale.
És un altre toc el que fa servir la senyora aquesta de,
sí,
del Departament de Justícia, que tot el que diu és mentida, té la intenció de manipular, de manipular, que és el que estan fent també molts diaris, no?, que han començat a fer. I el TV3 mateix i aquesta gent ja intenta de manipular la situació i, i decantar l'opinió pública cap a un costat, que és dir que es podreixi aquest home a la presó,
sí, sí,
que es mori, no?
Sí, sí.
I és el que sentim dir i és amb el que ens trobarem, amb el que ens trobarem, no? Amb el que ens trobarem demà davant del jutjat de vigilància penitenciària. Ens vindran a dir això. La TV3 voldran manipular les nostres paraules i fer decantar la conversa cap aquí.
Sí, sí.
Bueno, concentrant-nos en el que diu aquesta senyora de, que diu que és de l'àrea de comunicació del Departament de Justícia, primer diu primer d'entrada comença qüestionant la vaga de fam, no?, de l'Amadeu.
Sí.
Qüestionant si va començar el 23 de juny o, segons ella, que va començar l'1 d'agost.
Sí.
No? Bueno, doncs pues amb aquesta senyora pues no li deu constar i que per tots els metges també de la presó, perquè l'1 d'agost va ser la data que va ingressar a l'hospital.
Uh-huh.
Però si va ingressar a l'hospital és perquè ja portava molts dies a la presó amb vaga de fam.
Uh-huh.
I consta oficialment, consta la direcció general, consta uh-huh. el jutjat de vigilància penitenciària per part dels metges de la presó de Quatre Camins uh-huh. que la mare va estar en vaga des del 23 de juny.
Uh-huh.
Aleshores la tia ja comença i pretén manipular uh-huh. això, no?
Uh-huh. Està bé que...
Llavors també caldria dir que no deixa clar, no explica, no diu clarament que l'Amadeu ja ha complert les tres quartes parts de la condemna, de les condemnes totals,
uh-huh.
de totes, ja ha complert les tres quartes parts segons
uh-huh.
els mateixos càlculs que fa la presó.
Uh-huh.
És a dir, a la presó hi ha una fitxa tècnica que et diu el dia que comences i el dia que acabes i quan compleixes un quart, dos quarts, tres quarts.
Uh-huh.
No? Els tres quarts ja els va complir el març de l'any passat, de l'any 2007,
uh-huh.
ja fa més d'un any.
Uh-huh.
Per tant, els beneficis penitenciaris ja se li podrien començar a donar.
Uh-huh.
Malgrat tingui una condemna que és recent.
Uh-huh.
És cert, hi ha una condemna que és recent, però no és cert que aquesta condemna sigui per un atracament a mà armada, com diu la senyora.
Uh-huh.
No és cert tampoc que sigui a mà armada, perquè uh-huh. la condemna només és per robatori. I si fos a mà armada, la condemna seria per robatori amb violència i intimidació. I no és així.
Uh-huh.
És una condemna petita.
Uh-huh.
I a més, de pocs diners també.
Uh-huh.
Eh? Després també qüestiona, o sigui, diu que... O sigui, reconeix que l'Amadeu porta més de 20 anys, però diu que lo del límit dels 20 anys només és per un delicte.
Uh-huh.
O sigui, ja reinterpreta el Codi Penal d'una seva manera particular
uh-huh.
i diu que el límit només és, pues, per exemple,
uh-huh.
un delicte d'assassinat molt greu, no? Pues que el condemnessin a 40 anys i només doncs, incompliria 20.
Uh-huh.
Tampoc és cert això,
uh-huh.
perquè el Codi Penal ho diu molt clar, lo del triple de la major.
Uh-huh.
Només uh-huh. complirà, quan té diverses condemnes, el triple de la major. I és que la filosofia del mateix article diu quan hi ha diverses condemnes.
Uh-huh.
Vale? Per tant, el límit dels 20 anys o el límit del triple de la major és del total de les condemnes.
Uh-huh.
Està previst per això mateix.
Sí, sí.
I a més, a l'Amadeu, si li apliquessin, si volguessin fer-li el límit de compliment de totes les condemnes,
uh-huh.
No parlaríem de 20 anys, és que no arriba. És que no té cap delicte que sigui tan greu com perquè s'hagi d'aplicar el límit dels 20 anys.
Uh-huh.
No té cap delicte tan greu. El delicte més greu que té és de 6 anys uh-huh. i el triple de la major és 18 anys.
Ja,
per
ja,
tant,
ja.
Com a màxim hauria de complir 18 anys si volguessin fer l'acumulació de totes les condemnes que té.
Uh-huh.
Si volen entrar a discutir també si aquesta d'un mes... d'un trencament de condemna o de dos mesos d'un altre trencament de condemna és acumulable o no és acumulable, estem disposats a discutir això.
Clar.
18 anys més un mes, més dos mesos, més nou mesos, no ens importa.
Uh-huh.
Estem disposats a acceptar-ho.
Clar.
Però el que no estem disposats a acceptar és que l'Amadeu hagi de complir 40 anys, que és el que actualment pretenem que compleixi, perquè totes les condemnes sumades per separat arriben a ser 40 anys.
Clar.
I no, això és el que nosaltres diem, que és una cadena perpètua.
Clar.
Està clar.
I, bueno, doncs aquí està la uh-huh. contestació a lo que diu aquesta senyora.
Uh-huh.
Doncs és això. No però sé si vosaltres teniu més coses a dir.
Què et sembla, quan comença a fer les declaracions dient que ella només sap el que ha llegit als mitjans de comunicació?
Ah, sí, bueno, això és ridícul. Sí, això és patètic. Però això és el que dic, que lo que us deia al principi, no? De que... que intenten manipular, si per exemple aquest matí llegia el fòrum que hi ha fet a osona.com
uh-huh.
i els comentaris que hi ha
uh-huh.
són també de gent que es creu molt el que diu el TV3 o,
esclar.
O el que diu els diaris d'Osona,
uh-huh.
que al principis de l'agost el diari El 9-9, per exemple,
uh-huh.
ja va... ja va publicar aquesta condemna de l'any 2006, no?
Sí.
Va, que havia quebrantat d'un permís i a més va cometre un altre delicte i tal. Ja es va, des del principi, que intenten manipular la història en aquest sentit, però és que malgrat hi hagi aquest delicte, el que nosaltres reclamem és igualment legítim, no? Les quartes parts ja les ha complert i l'acumulació li poden fer. Si no li volen acumular aquesta última condemna, ens és igual, perquè és que sortirà igualment en llibertat si no li volen acumular aquesta última, amb l'acumulació que facin de les altres.
Després m'he fixat que parla de les huelgas de hambre a l'uso.
Com?
Les huelgas de hambre al uso.
No et sento.
Les huelgas de hambre al uso.
Al?
Uso.
Uso?
És com una expressió. Sí. Les huelgas de hambre al uso, no? Seria com una manera literal.
Sí.
Ah, sí, que refereix a allò de que... Com quan diu que l'Amadeu està... prenent aigua amb sucre, no?
Sí.
I... O què?
Sí, sí.
Bueno, és com una manera de dir com si n'hi haguessin... un estàndard de vagues de fam i vagues de fam que serien atípiques, no sé, jo és el que entenc, no? Sí, que la tia diu una cosa que és absurda, no?
Bueno, però penso que està qüestionant aquí, està qüestionant la vaga de fam.
Esclar que sí, esclar que sí, sí, sí.
Està dient com si aguante tants dies perquè fa trampes, no?
Clar, clar.
I bueno, això és que és vergonyós que ho digui, perquè al mateix jutjat de vigilància penitenciària hi ha un seguiment de la vaga, vale? I aquest seguiment de la vaga consisteix en una mena de formulari que contesten els carcellers del torn del matí, els del migdia, els de la tarda i els de la nit. Tots aquests omplen una mena de qüestionari i contesten sí o no a una sèrie de preguntes, i les preguntes són: ha begut aigua? I ha menjat? I totes diuen: ha begut aigua? Sí. Ha menjat? No. Ah, no sé què, saps?
Sí,
ha pres medicació? No. O sea, que això està ho diu, és la informació que arriba oficial, no, de l'hospital. De fet, a l'Amadeu li porten cada dia totes les menjades, li porten la safata del dinar o del sopar, del menjar, no? De l'àpat. Li porten allà. I això és una tortura absolut total, perquè a part de posar-li allà el menjar, és que no podria menjar-ho ell, ni que volgués, el menú normal no el podria menjar, ni el no normal. O sigui, a l'Amadeu ha de tornar a menjar, li costarà moltíssim, molts dies, moltes setmanes, no? No es pot menjar ni un tros de pa, pot menjar ni un tros de pa Bimbo, podria menjar, no? Posar-li allò ja és una cosa absolutament, bueno, inútil, no?
És molt sàdic, i més val la pena recordar que aquesta observació ja ens l'havíeu fet fa algun mes enrere.
Sí.
Quan va ser portat a l'hospital, les primeres setmanes d'agost, que vam comentar aquesta informació, ja ens fèieu aquesta observació.
Sí, sí, perquè això està passant des de que va arribar a l'hospital el dia 1 d'agost. Des del dia 1 d'agost que... matí, migdia i nit li posen el menjar allà davant. Un menjar que, d'altra banda, no podria ni mastegar, el vomitaria. Si, de fet, a la nit ell es pren un Valium per poder dormir, que si no, no podria dormir, ¿vale? Es pren un Valium i li han de matxacar perquè, si no, el seu cos el rebutja. Li han de matxacar i desfer amb aigua el Valium, perquè si no el cos rebutja el Valium, la pastilla la rebutja, la vomita. O sigui, no li entra absolutament res.
Està
la mare està esquelètic i no té estómac, ara mateix no té estómac.
Vaja.
Després m'he fixat que quan la portaveu del Departament de Justícia de la Generalitat li fa un exemple al periodista per explicar-li una de les preguntes, l'exemple que li posa és un asesinato.
Sí.
Has fixat en això?
Sí.
Supongamos que ha cometido un asesinato.
Sí.
Quan sap positivament que no hi ha cap delicte de sang, però ella posa l'exemple.
Sí.
Això és molt mala
això
intenció.
Això ho diu quan vol parlar del límit de 20 anys.
Sí, sí,
no?
Sí.
Diu, si hubiera cometido un asesinato, pues sí que se, en la condena esta, pues si la condena es de 30 anys, pues solo cumpliría 20, no? Diu,
sí.
Però és que això és una manipulació total, total.
Bueno, està bé aquesta observació perquè això ens permet veure el que d'altres vegades hem denunciat, que molts mitjans de comunicació publiquen directament el que diu la policia o en aquest cas el que diu el Departament de Justícia. Perquè és a el que ens tenen acostumats. Si llegim articles de premsa d'aquests dies o d'altres casos, la informació va en aquesta línia. Sempre fan aquesta comparativa, no?, per justificar-se i per desacreditar qualsevol mena de denúncia o de reivindicació des d'una persona presa, no?
Els companys de la ràdio de Madrid, no, primer, com que no sabien tota molta informació així detallada, no?, perquè tampoc nosaltres no li donem importància i no s'ha difós, no?, amb alguna cosa, s'han espantat quan han sentit determinades coses. I abans de fer-la pública, ells m'han demanat a veure si es podia fer públic, i dic, evidentment, perquè les mentides a nosaltres no ens fan por, si és que no poden tenir... És a dir, jo abans d'escoltar la conversa, el que deia aquesta senyora, dic, no tinc cap mena de por, pots publicar tot el que diguin, ho pots publicar, ja ho contestarem, no tinc cap mena de por del que puguin dir. Cap.
Clar.
No tenen res, només tenen la mentida i la manipulació, no tenen res.
Està clar. Després m'he fixat en que utilitza una expressió que és criterios objetivos.
Sí.
Ells tenen criterios objetivos.
Sí.
I quan apliquen aquests criteris, diu que el cas de l'Amadeu no els compleix, aquests criteris.
Sí, no sé quins criteris es
refereix. No ho explica.
Què vol dir quan diu això?
Igual que vol dir la jutgessa quan diu l'imperio de la ley.
Sí.
És el mateix.
Sí. Que de fet aquesta personatge també ha fet un comentari en la mateixa línia quan ha dit que ells tenien una sentència d'un jutge que diu que no pot sortir. O sigui, també la tia s'estava sotmetent a l'imperi de la llei.
Sí. I al final de l'entrevista aquesta senyora del Departament de Justícia diu que no ens pensem que tenen el cas oblidat, sinó que estan fent un seguiment molt estricte i molt rigorós i que estan buscant sortides.
Sí.
Això és el que diu. No, se li podria anar a preguntar quines són les sortides que ara estan prenent en consideració, no?
Bueno, de moment el que fan és intentar enganyar l'Amadeu, no? Intenten convèncer-lo de que deixi la vaga i li estan dient que ja des del principi de la vaga que li estan dient el mateix, ara accepta un trasllat a una nova presó, que és Brians 2, i que hi ha un equip nou i que és un altre aire, no?, perquè és una nova presó, és un altre aire renovat, i tindràs més possibilitats de que d'aquí a 6 mesos, quan ja la Junta hagi fet tot el període d'observació, doncs pugui començar a donar-te permisos i tal i qual i pasqual. Vale? Però l'Amadeu això no ho accepta. No ho accepta perquè, si volen, poden donar-li el tercer grau automàticament.
Està clar.
Sense passar per tot aquest periple, que ara li diuen que donem un permís, però el segon permís ja no li donen, saps? I de fet, ella, aquesta vaga és la segona vegada que l'ha començat, no?, pels mateixos motius, i la primera vegada ja el van enganyar i no vol que el tornin a enganyar. Llavors, la manera de que no el tornin a enganyar és que li donin el tercer grau.
Està clar.
Li donin una sortida ja.
A més aquesta opció nosaltres ja la vam estar analitzant en el seu moment, i és molt cínic per part seva agafar i fer-li aquesta proposta. És normal que ell no l'accepti, perquè acceptar-la seria acceptar el que ells estan posant en evidència, i és que la Junta de Tractament de Quatre Camins o els directius de Quatre Camins no han fet res en tot aquest temps. És més, l'únic que han fet ha sigut per perjudicar-lo. Perquè és obvi que si tu li proposes a una persona amb la situació de l'Amadeu, mira, vés-te'n en aquella presó, que aquesta junta de tractament t'ho mirarà de nou i tal i pasqual, el que li estàs reconeixent és que la que hi havia abans i tenia l'obligació de fer aquest seguiment no l'ha fet. Està clar, negligència, passotisme o animadversió, digue-li com vulguis, però és evident, no? I clar, està clar que el que tu estàs dient, no? O sigui, si l'Amadeu el que sap que li correspon és la llibertat, doncs òbviament no entrarà en aquest joc. De fet, ja va entrar-hi en el seu dia quan el director de la presó de Quatre Camins li va dir, deixa la vaga de fam i jo m'encarregaré de que se't tramiti la història. Li van enganyar i, com tu bé dius, va dir...
A més, qui li ha anat a l'hospital a dir-li això i ha anat 2 vegades és el director de Brians 2. clar, i què passa, que és més bo el director de Brians 2 que el de Quatre Camins? És més bo? O què? Ens n'hem de fiar més, no? Ens l'hem de creure.
Vaya tela, vaya tela. Bueno, no... Tu volies fer algun comentari? Sí, digues, digues.
No, que he notat també que la portaveu del Departament de Justícia ha fet una referència inquietant a la possibilitat d'aplicar-li l'alimentació forçosa.
Ah, sí?
Sí, sí.
No m'he quedat amb això.
Al final de l'entrevista ella diu que ho estan prenent en consideració, que ja saben que tenen que demanar un permís...
M'han tallat el final a mi, perquè no, no he escoltat el final del tot, això, jo.
És possible.
M'han tallat el final. Com ho diu, això?
Doncs, al final de tot,
sí,
quan està dient que des de l'1 d'agost no hi ha hagut variacions substancials en l'estat de salut, també ha dit que no es descarta, que de moment no ho tenen a davant com una cosa immediata, però que ja saben que tenen que demanar una autorització judicial per aplicar-li l'alimentació forçosa. O sigui, que ha parlat...
Bueno, aquí es contradiu ella mateixa, no? Perquè si diu que està tan bé l'Amadeu i que no fa una vaga estricta, doncs perquè necessita, no?, una alimentació forçosa si ja, si no és estricta. I de fet, a part d'això, que sí, que sembla que ja, ja la setmana que ve els metges estan dient-li a l'Amadeu que ja li faran l'alimentació forçosa, que ja suposa significarà, si ell no accepta voluntàriament, que el tinguin lligat de mans i peus i li posin una sonda per la boca fins a l'estómac. Això és el que significarà l'alimentació forçosa.
Però és el que diu el francès, tot això previ autorització d'un jutjat.
Però al jutge no li costarà ni un matí autoritzar això.
No, no, està claríssim, està claríssim.
Ja ho tenen preparat, ja tenen preparat l'auto.
Sí, sí, només sí, que els metges diguin ja, demà, pues, o avui, aquest matí, al migdia, ja, pues, ja està, pues, ho farà el jutge.
No, està enviat al fax.
És un model, només cal, sí, que el firmi, sí, i l'enviï per fax a l'hospital.
Sí, sí.
Abans de despedir-nos, volíem comentar una mica les últimes informacions que ens arriben des de la campanya. Estan en el sentit de que el jutjat de vigilància penitenciària de... Bueno, no recordo el número.
El número 1.
El número 1 seria qui li correspondria ara, o qui tindria la possibilitat de signar una resolució d'acord amb aquest tercer grau, o rebutjar-lo un altre cop, no?
Sí. De fet, si no s'havia anat abans del jutjat de vigilància és perquè l'Amadeu tenia esperances de que la pròpia direcció general li fes una proposta així concreta, no? I tal, però estem en una situació amb serveis penitenciaris de bloqueig, i des del grup de suport, pues, ha decidit anar a veure el jutge de vigilància, que podria passar per damunt de la presó i per damunt de la direcció general i
concedir-li
automàticament el tercer grau. Podria fer-ho. Té la facultat per fer-ho. Vale? Llavors, això és el que se va una mica a... Ja se li ha demanat per escrit, no contesta, ja des de la setmana passada que se li va demanar, no ha donat contestació. Tampoc hi ha hagut cap moviment, tampoc sembla que hagi fet res per desbloquejar la situació amb el batlle. Llavors anirem demà a parlar amb el jutge a veure quin plan fa. No tenim cap esperança, perquè ni una. L'Amadeu té esperances amb la direcció general, però amb el jutge no en té cap. I jo tampoc, però s'hi ha d'anar perquè podria ell automàticament donar-li el tercer grau, perquè si considerés que se li estan vulnerant drets a l'Amadeu, que se li estan negant beneficis penitenciaris que li pertoquen. Si considerés el jutge això, li podria prendre una decisió per sobre de tots els informes que hi hagin de la presó.
Està clar. Molt bé.
Però bueno, nosaltres anem a obrir totes les portes, a trucar a tot arreu.
Clar que sí.
Molt bé, allà on es pugui picar, doncs s'ha d'anar a picar, està clar, i ben fort. Sí, sí. I bueno, pues recordar que a les 12 de demà, divendres, dia 5, davant dels jutjats de vigilància penitenciària de Barcelona, a la Via Laietana número 4, hi ha una concentració en suport amb l'Amadeu, i també pues, una mica pues, per per fer una mica de pressió en aquest jutjat, d'acord amb aquesta visita que fareu.
Sí.
Vale, pues, pues bueno, pues de moment ho deixem aquí. Ànim, salut i estem en contacte.
Hi ha altres actes previstos.
Sí, ara els comentarem també. Bueno, si vols els diem ara mateix o ens els vols dir tu mateixa.
No ho digues, que a veure si...
Vale, pues que el dissabte dia 6, encara que no sabem l'hora ni el lloc de trobada, sí, n'hi ha una marxa proposada a l'hospital des de Terrassa, sabem, però no exactament el lloc, no el sabem ni l'hora.
Sortirà a les 11 de l'estació de Terrassa, l'estació... De Terrassa Centre, no? Com si diguéssim, ja Terrassa Est i després ja Terrassa.
Estem parlant de la Renfe.
Sí.
Vale. Molt bé, i l'altra convocatòria que tenim és una xerrada informativa pel dia 10 de setembre que es farà en un local que és la Màquia, a Girona, a les 5 de la tarda.
Sí.
Vale.
Després també el dia 11 hi ha una caravana que sortirà de Barcelona, no sé el punt ni l'hora tampoc, però sortirà fins a l'hospital.
Vale. Bueno,
cotxes i tal.
Vale. Això ja ho informarem a través d'altres programes de la ràdio. I vale, bueno, pues perfecte, de moment aquí seguim al peu del canó.
Vale.
I bueno, pues això, pues ànims i estem en contacte.
Clar que sí.
Vale.
Vale.
Moltes gràcies per la informació.
Vinga, de res.
Salut. Salut.
Salut.
Salut.
Bueno, pues aquí ha quedat aquesta rèplica en aquestes declaracions que, bueno, no cal ni qualificar-les de
oficials.
Sí. Vale, sí, ja està, sí, descarat. D'aquesta manera.
Democràtiques
es retracten així mateixos. I bueno, també agrair a la gent de Ràdio Almenara que ens passaven aquesta informació, també a la companya que ens ha fet la rèplica des del punt de vista jurídic i també a nivell de la campanya que s'està portant endavant des del grup de suport. I recordem les convocatòries, demà a les 12 davant del jutjat de vigilància penitenciària de Barcelona, la Via Laietana número 4. Vale, el dissabte a les 11 del matí a l'estació de Terrassa, centre de la Renfe, una marxa a l'hospital, bueno, a l'hospital de Terrassa, en direcció al mòdul penitenciari. També el dia 10 una xerrada informativa, això per la gent de Girona o que aneu cap a Girona, a un local que es diu La Màquia, a partir de les 5 de la tarda. I el dia 11 una caravana a Barcelona a l'hospital de Terrassa, que encara no us podem concretar ni el lloc de trobada ni l'hora, que en propers programes d'aquesta ràdio doncs ja us farem saber. Vale, dit això, pues, la informació que ens queda aquí ja queda com algo merament anecdòtic, no? Una de les coses que passen, no? Que tenim un article per aquí que diu, és un tal José Rico de Barcelona, que diu: la situación que atraviesa un recluso de la cárcel de Cuatro Caminos en huelga de hambre desde hace 75 días ha provocado la queja del diputado de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, Joan Tardà. En un artículo publicado ayer en su blog, Tardà denuncia que la consellera de Justicia, Montserrat Torturadora, le impide a él y al diputado de Iniciativa per Catalunya Els Verds, Joan Herrera, visitar a Amadeu Casellas, un preso anarquista encarcelado desde 1979 por atracar sucursales bancarias y que decidió iniciar una huelga de hambre el pasado 23 de junio para reclamar la concesión del tercer grado penitenciario en base al tiempo que lleva en prisión. Según el parlamentario republicano, quien se reunió con Torturadora el pasado lunes, resulta sorprendente que dos diputados, en su condición de aforados, no puedan visitar a un recluso. Más aún, alega, cuando éste se encuentra en una clara situación de riesgo por su legítima reclamación de beneficios penitenciarios. Casellas tuvo que ser hospitalizado el 31 de julio por orden judicial tras varias semanas consumiendo solamente glucosa. Esperando respuestas. Sin embargo, fuentes de la Consellería de Justicia aseguraron a este diario que el reglamento penitenciario no contempla ninguna excepción para los aforados y que legalmente es el recluso quien debe autorizar las visitas que desea recibir. En caso de que Casellas accediese, debería renunciar a alguna de las limitadas visitas reglamentarias de sus familiares. Esa fue la explicación que la Torturadora le trasladó a Tardà el lunes, por lo que, según las mismas fuentes, aún no se ha producido la negativa formal. Vaya, es fan esperar, ¿eh? Las cosas de Palacio van despacio. Con anterioridad a esa cita, el 29 de agosto, Tardá y Herrera, este último no pudo asistir a la reunión con la torturadora, pero, consultado por este diario, respalda la iniciativa y el interés por el caso, habían remitido una carta al director general de Servicios Penitenciarios, Albert Batlle, demandando la visita junto con los familiares de Casellas. En la misiva, los diputados pedían que prevaleciera la voluntad de diálogo y la salud del recluso por encima de consideraciones formales. Justicia confirmó ayer que aún no ha respondido la petición, pero tiene intención de hacerlo en los próximos días. Son un cínic de mierda. A la espera de que se permita o no la visita, lo que sí parece más complicada es la concesión del tercer grado, de forma que Casellas solo tuviese que acudir a la cárcel para dormir. Las citadas fuentes de la Consellería recordaron que el preso cumple condena en la actualidad por un atraco con arma de fuego a un banco en el 2006 mientras disfrutaba de un permiso. La legislación solo permite el tercer grado para aquellos reclusos que hayan agotado las tres cuartas partes de la pena. Novament ens tornem a trobar amb la manipulació en aquestes últimes frases i, d'acord amb l'article, les fonts citades de la Conselleria són les que emeten aquesta informació falsa. Vale? I aquí pues, fem servir les paraules i la informació que ens transmetia la companya de que l'Amadeu ha complert les tres quartes parts de la condemna amb aquesta sentència per un atracament inclosa, vale? I això d'atraco con arma de fuego pues, és una altra mentira que se saquen de la manga, rotllo collita pròpia de la Conselleria de Justícia. Bueno, pues...
Després hi ha el tema d'aquesta prohibició d'entrada a visitar a la persona presa. No, això no és així. Esquerra Republicana ara mateix és un partit de govern. Dintre del Parlament de Catalunya hi ha diferents comissions i n'hi ha una que és la Comissió de Justícia. Llavors, una cosa és que no pogués entrar al Tardà, per exemple, si no està dintre d'aquesta Comissió de Justícia. Llavors es podria discutir. Però hi pot anar qualsevol altra persona d'Esquerra Republicana de Catalunya que estigui dintre de la Comissió de Justícia. Només faltaria que les presons de Catalunya que depenen de la Generalitat de Catalunya no hi poguessin entrar els responsables polítics de presons.
Ah, està
clar. El que passa és que aquí no mana qui sembla que mana. Aquí qui mana és la gent de sempre, la màfia.
Ah, està clar.
I la màfia de les presons és molt forta. A mitjanit mana més qualsevol trist carceler de Brians que la senyora Tura. A mitjanit això és així. I la senyora Tura no autoritzarà que entri cap parlamentari si el director de la presó on està l'Amadeu diu que no. I punt. I llavors entre ells s'ho han de discutir així.
Està clar que amb aquesta informació que tu ofereixes, que, bueno, que és una informació que és prou
és
evident,
clara,
és molt clara, també queda molt clar i molt evident el joc aquest patètic en el que pretenen ficar-nos, no, de retruc, no, el joc aquest rotllo parlamentari, no, dels polítics professionals, no, que intenten preocupar-se per una situació, que vagin demà a la concentració a parlar amb el jutjat de vigilància penitenciària, que vagin a la marxa aquesta a l'hospital i que moguin el cul i que deixin els seus, entre cometes, companys de partit que estan ficats en aquesta comissió del Departament de Justícia, que moguin fitxa per aquest terreny. El que és absurd és que es permeti aquest joc, no, de caramboles, no, quan la situació és tan greu, no? La veritat és que ens fa una mica de pena.
És una hipocresia impresentable. La mateixa que aquesta senyora portaveu del Departament de Justícia està posant sobre la taula quan per un cantó diu que no s'atreveix a donar informació que pugui atemptar contra el dret a la intimitat de la persona presa i per un altre cantó, doncs això, el li diu atracador, el compara amb el violador i posa aquests exemples d'assassinat o no. Una cosa no va amb l'altra.
Bueno, com sempre il·lustra el funcionament de tota aquesta xusma i assenyalar amb el dit clarament les màfies i els còmplices de les màfies i pues, res, des d'aquí insistir amb el nostre suport incondicional amb aquest company i tornem a recordar la convocatòria de demà a les 12 a la Via Laietana número 4 davant dels jutjats de vigilància penitenciària, pues, concentració amb suport amb l'Amadeu perquè ara mateix pues, el jutjat de vigilància penitenciària número 1 té la possibilitat de resoldre a favor però bueno, ja ho sabem com altres vegades, no? Ara aquest jutjat de vigilància penitenciària número 1 es troba en la mateixa situació que estava la jutgessa del jutjat de Manresa, jutjat número 2 de Manresa, que bueno, clar, estava en la situació de dir, bueno, pues ara em passo pel forro tota aquesta màfia i tota aquesta estructura corrupta que tinc al meu voltant i faig el que teòricament és la meva feina, o baixo el cap i em sotmeto en el poder. Ella deia de l'imperi de la llei, nosaltres diem de la màfia, bàsicament.
Però el jutge de vigilància penitenciària té un marge més ampli, molt més ampli, sí, que la jutgessa de Manresa, però molt més ampli.
Molt més, sí, perquè en aquest cas ja també s'entrenava a valorar coses com lo dels drets de la persona presa, clar, no? Que és el que ens comentava la companya, i això ofereix un marge, clar, molt més ampli a nivell de legislació i també a nivell d'interpretació.
Si el jutge de vigilància volgués prendre la decisió, la pren a les 10 del matí i a les 11 està fora.
I podria fer-ho sense necessitat d'embrutar-se gaire les mans de cara a la màfia.
No, té que fer una argumentació basada en això, en els drets del pres.
Veurem, a veure què passa.
Sí.
Bueno, podem deixar el tema aquí, ho portem molta estona xerrant del tema.
Vale.
No sense abans recordar que, bueno, el cas del company Amadeu, com ho hem dit altres vegades, cada vegada que parlem de casos concrets de persones preses, són reflexa del que passa a les gairebé 70.000 persones preses que hi ha dins de les presons de l'Estat espanyol, i de fet podríem fer aquesta situació extensiva a qualsevol persona presa arreu del món. Les presons no serveixen ni més ni menys que per això. Vale, i bueno, pues
recomanem la lectura del setmanari La Directa.
Mhm.
Setmanari de comunicació, el número 105 de 3 de setembre, de data d'ahir, que porta com a primera notícia a tota primera plana: el pres Amadeu Casellas supera els 70 dies de vaga de fam. I després a la pàgina 9, també a tota plana, hi ha un bon reportatge explicatiu de la situació.
Molt bé. Molt bé, i aquí pues, per la relació que tenim amb aquest setmanari, doncs podreu trobar, ja podem afirmar que trobareu informació no manipulada.
Exacte.
Vale?
Exacte.
Doncs, vale, dit això, deixarem una mica de música i farem un canvi de tema.
Vale.
Vale, us posarem una cançó de la Polla Records, un tema antiguillo del principis mitjans dels 80, del disco Revolución, que es diu No Más Presos. I després us deixarem una falca d'aquestes de la ràdio que parla dels eufemismes, i tot plegat servirà, i ho farem servir per denunciar tot el que hem estat xerrant, des de la situació de la gent presa a la manipulació d'aquests corruptes i mandamases mafiosos. Vale?
Molt bé.
Vinga, pues, fins ara, continuem d'aquí una estoneta.
Endavant.
No a las cárceles del Estado asesino.
No.
No más esconder los errores del sistema.
No.
No al Estado terrorista que encierra.
No.
A quien le sobra y a quien lucha contra él.
No.
No queremos nadie preso y lucharemos por eso.
Época de los eufemismos. Juegan con el lenguaje. Los medios de comunicación juegan con el lenguaje. El capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado. El imperialismo se llama globalización. Las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo, que es como llamar niños a los enanos. La expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar. El derecho del patrón a despedir al obrero, sin indemnización ni explicación alguna, se llama flexibilización del mercado laboral. En lugar de dictadura militar, se dice proceso. Y las torturas no son torturas, son apremios ilegales o también presiones físicas y psicológicas. No son muertos los seres humanos aniquilados en las operaciones militares. Los muertos en batalla son bajas. Y los civiles que se la ligan sin comerla ni beberla son daños colaterales. Dignidad era el nombre de uno de los campos de concentración de la dictadura chilena y Libertad, la mayor cárcel de la dictadura uruguaya. Y se llama Paz y Justicia el grupo paramilitar que, en 1997, acribilló por la espalda a 45 campesinos, casi todos mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del pueblo de Acteal, en Chiapas. Porque ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre.
Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.
Cogido por la noche indefenso, te han llevado sin que nadie lo sepa. Aquí empezará tu viaje. Vas a conocer un nuevo mundo profundo, pues tu humillación jamás tocará fondo. Conocerás un dolor que nunca hubieras imaginado. Aprenderás lo que es vital. Luego tendrás que esperar el tiempo necesario para que desaparezcan las marcas. Si algo queda, te lo has hecho tú. Sabes que no existe, la tortura es tu locura. Te has imaginado la bañera y electrodos, las hostias, la bolsa en la cabeza. Y si eres mujer, la violación.
Vale, tornem a estar per aquí. Com us dèiem al començament del programa, esteu escoltant la Ràdio Bronca, el 104.5 de l'FM, i el programa que estem fent en directe és El Judici a la Justícia, com cada dijous. Ara ja amb la recta final, poc menys de mitjoreta, o sí, més o menys mitjoreta ens queda. Així que aprofitarem per xerrar amb tu, que t'has tirat un mes al ventre de la bèstia, als Estats Podrits d'Amèrica. Explica'ns què has pogut fer, a part de veure i visitar col·lectius, gent... empresa, que ha donat de si, a part de totes les cròniques, no sé quantes eren al final.
16
cròniques.
Sí.
Les cròniques es poden llegir al blog.
Sí, posant al Google. Al Google poses el meu nom o poses el nom del despatx, despatx d'Alp, així mateix, i et surt.
Molt bé.
Sí.
Doncs explica'ns.
No, doncs com sempre, allà la gent continua resistint. I alguna amb més optimisme que altra. Per exemple, hi ha el cas del Marshall Eddie Conway, l'antic Black Panther de Baltimore, que està molt esperançat perquè estan esperant la resolució d'un judici que es va fer el mes de novembre passat, que és el cas d'un pres que té molts punts de connexió amb el seu propi cas, sobretot pel que fa a la defensa defectuosa que va tenir. És lamentable, però ha passat diverses vegades ja que els advocats que els hi donen d'ofici van al judici borratxos, completament. Això ha passat també amb el Mumia Bujamal. I llavors, clar, arriba un moment que els hi cau la cara de vergonya en els del tribunal, i si aquesta resolució que esperen del judici del mes de novembre d'un altre pres fos favorable, pues hi ha més de 200 presos, entre ells el Eddie Conway, més de 200 presos que estarien en el mateix cas i que tindrien l'oportunitat d'aconseguir la llibertat a partir d'aquí.
Per una qüestió de jurisprudència, que es diu,
sí,
no?
Sí, sí, un precedent que se sentiria molt important. Llavors aquest home està esperançat. De seguida em va donar les gràcies pels diners que es van recollir en la campanya de solidaritat de l'any passat, que aquest any ja no està tan apurat, que no ens ho demana, perquè no està tan apurat.
Ens n'alegrem molt.
Sí, sí, sí. També em va comentar el tema de la salut dels serveis mèdics, que van bastant malament, en combinació amb els de la cuina. És a dir, té la sospita, el Eddie Conway, que de tant en tant fan una campanya d'intoxicació alimentària. I que ho nota perquè llavors els conviden a menjar. O sigui, vols més? En vols més? Vés a la cuina que te'n donaran més, no? I ens vam donar compte que li costava de caminar, i és perquè té gota, i la gota ve precisament d'ingerir uns aliments amb una quantitat superior a la que el teu cos pot aguantar, i la substància que normalment és l'àcid úric, que prové de la carn, d'alguns peixos, sobretot de la carn.
Sí, per determinats greixos que el cos no pot eliminar.
L'àcid úric. I llavors aquesta matèria se't va acumulant a la part més inferior del cos, als peus, i arriba un moment que hi ha gent que no es pot bellugar, no poden caminar.
Perquè a més és molt dolorós.
Clar, clar, sí, sí, tens una cosa al peu que et fa mal, i és el que et va baixant des dels ronyons cap al peu, perquè el sistema de metabolisme natural del cos no pot depurar, no pot assimilar la substància, sobretot no pot assimilar tal quantitat de substància, no? I li costava caminar.
Aquí és quan ens trobem amb la clàssica situació en la que tots els valors que els defensors dels sistemes penitenciaris fan servir s'ensorren per si mateixos, no? Perquè la millor manera de solucionar o de sanar l'estat de salut d'aquesta persona passarien per un ambient i un tipus de dieta i uns hàbits completament diferents als que els hi ofereix el sistema penitenciari, no?
Està clar.
Quan deies vareu, amb qui anaves en aquest moment a la visita?
Anava amb dues persones més, la doctora Rebeca, que es diu Rebeca Cohen, són gent tots de la meva edat, i després anava una germana de Lady Conway. Tots tres vam poder entrar a la presó de Baltimore, Jessup es diu, està molt a prop, on l'havien tornat a traslladar després de que l'any passat l'havien dispersat en una presó molt més lluny de Baltimore a causa d'un amotinament que hi va haver on va morir un carceler. Però aquest any ja el tornaven a tenir al mateix Baltimore, es pot dir, a molt poca distància. Una presó que havia estat molt remodelada. Bueno, a mi tot em sembla molt nou en allà, no? Perquè estic acostumat més que res a la Modelo, que és on tens que anar més, perquè és on hi ha els presos que estan pendents de judici, i això és una presó mitjaval. Trobo moltes diferències quan torno en aquest país, a aquesta ciutat de Barcelona, i freqüento els llocs que jo freqüento. Trobo moltes diferències sempre amb el que em trobo per allà, per Nord-Amèrica, no? I una és aquesta.
La qüestió arquitectònica, no?
Amb les presons. Vaig estar, per casualitat, vaig tenir que anar a una llibreria de vell a buscar uns llibres concrets, i la llibreria aquesta estava just davant, pràcticament porta per porta, amb una presó de Filadèlfia, molt antiga, bueno, molt antiga, que va estar en funcionament fins als anys 50 ben entrats. La penitenciaria de l'Est, se'n diu, la Eastern Penitentiary, no? I ara em ve a la memòria, parlant de la Modelo de Barcelona, perquè és la primera presó que a nivell mundial es va construir seguint el sistema panòptic. Sabeu que és el que consisteix en que hi ha un bloc, un búnquer central, que seria, si fos una circunferència, seria el centre de la circunferència, però és un quadrat, just el quadrat on es creuarien, si tu parteixes en dues meitats, en quatre trossos la presó, just al centre, tenen el búnquer on van a confluir totes les naus, o mòduls, en diem també, totes les naus de la presó. I llavors, amb un dispositiu òptic, poden controlar des del búnquer el que passa a qualsevol dels mòduls. Doncs aquest sistema panòptic, la primera vegada que es va introduir en una presó va ser a la presó antiga de Filadèlfia, la presó de l'est de la ciutat de Filadèlfia, que encara la van construir els quàquers a mitjans del segle XIX. I va estar en funcionament gairebé 100 anys, potser una miqueta més de 100 anys, fins ben entrada la dècada dels anys 50. I això ho expliquen en els turistes, perquè ara es dediquen a treure els calés a la gent ensenyant la presó. Això ho explico jo amb una croniqueta que en dic La casa dels fantasmes. Per què dels fantasmes? Doncs perquè el papanatisme de la propaganda turística nord-americana ha arribat a tal punt que ofereixen visites nocturnes a la presó, especialment el cap de setmana de cada any de Tots Sants.
Hòstia.
Com en diuen allà? El Halloween. El cap de setmana del Halloween ofereixen tours nocturns que t'asseguren que passaràs por, perquè allò era una presó real i encara sembla que es respiri, encara sembla que les nits corrin per allà els fantasmes d'alguns presos il·lustres, com per exemple l'Al Capone. Al Capone, un dels responsables de més alta jerarquia de la màfia nord-americana, radicada a Chicago, un dia, expliquen allà, va anar a un teatre, a passar-ho bé a Filadèlfia, i va entrar amb la pistola. No la va fer servir, però el van escorcollar, el van trobar la pistola, i llavors per la tenència il·lícita d'armes en un lloc públic, com un teatre, el van tancar unes quantes setmanes a la presó aquesta. Llavors vaig veure com tenien a la paret un mapa, una mena de mapa mundi, i tenien marcades les ciutats on havien construït, després de Filadèlfia, presons panòptiques iguals que la Modelo de Filadèlfia. I allà està marcada la ciutat de Barcelona amb la presó Modelo, i està marcada la de Carabanchel de Madrid, també construïda amb el mateix sistema panòptic. I ara em veig a venir què pensen fer amb la presó Modelo quan la tanquin, que ja fa anys que se'n parla, no?
Ja te digo.
Sí, perquè totes aquestes coses les aprenen a Nord-Amèrica o a l'Alemanya Federal, el que han de fer amb els presos, el que han de fer amb les presons, com han d'anar refinant les tècniques, tot això ho porten d'allà. I és sinistre. I això del Halloween em va semblar, no es pot dir frívol, és molt pitjor que frívol. Molt pitjor, sí, sí, sí. I et fan entrar, o sigui, jo vaig anar allà, vaig pensar, bé, segons els dòlars que em demanin, entraré o no entraré, perquè ja m'ho conec, això. Però resulta que en la presó hi han dues possibilitats, entrar a la part que te fan pagar o entrar a la part que no et fan pagar, que hi ha una bona part allà a l'entrada, que és concretament els antics locutoris de la presó, i t'ho diuen, no? Locutoris que permeten l'entrevista sense contacte físic. És allà on et deixen entrar i t'expliquen aquestes històries i et passen uns vídeos, i llavors tu pots trepitjar per on trepitjava la gent que els anava a veure. Detalls així sinistres de veritat, pues que la idea de la presó d'aquest tipus, de les cel·les d'aquest tipus, com les que hi ha a la presó Model de Barcelona, que estan pensades per una sola persona, i després n'hi foten 12, la primera idea era, i per això se'n diu penitenciari, centre penitenciari, la primera idea era que no tinguessin dret a visites mai durant tota la condemna. que visquessin tota la vida aïllats, sols, en una cel·la. I l'únic llibre que els hi deixaven era la Bíblia. La Bíblia perquè anessin reflexionant, és a dir, perquè anessin fent penitència, com uns ermitans, i busquessin la manera de reincorporar-se a la societat sense haver de tornar a caure en el delicte. Aquesta és la penitència que els hi feien fer. Jo no havia sentit mai això de que no tinguessin dret mai més, mai, a cap visita. I això va durar fins l'any 1900, l'any 1 d'aquest segle XX. Però el 1800 i pico, fins al 1899, no podia entrar a veure'ls ni la mare, o sigui, ningú.
Hòstia.
Fins que sortien. I la filosofia repressiva aquesta es destila també en la propaganda turística. Una de les coses que ressalten quan entres allà és les fugues intentades i fracassades. El pres que va aconseguir foradar un túnel fins al carrer i llavors en lloc d'aprofitar el moment de la nit per sortir, com que havia d'esperar a avisar algun altre pres que també es volia fugar amb ell, a l'esperar fins al matí no va calcular bé l'hora i quan va sortir estava ple de gent al carrer, perquè la presó aquesta ha acabat com la Modelo de Barcelona, al mig de la ciutat. I llavors el pres va sortir i es va trobar
roba de pres.
I els bons ciutadans de seguida van avisar la policia, no? I llavors ja t'expliquen aquestes fugues intentades però fracassades, perquè és aquesta filosofia repressiva de la qual no poden prescindir ni quan fan aquesta propaganda turística, no? I això és una cosa que m'ha cridat l'atenció aquest any, perquè jo mai havia entrat en una presó que no fossin les que anàvem a visitar gent, i realment són maneres de fer i de distribuir els espais molt diferents. De totes maneres, ara estic pensant en la presó d'Àtica. La presó d'Àtica està al nord, molt al nord de l'estat de Nova York, està tocant la frontera del Canadà, i no vam entrar-hi, però vam passar-hi per davant. Es va fer una parada, l'autobús en el que jo viatjava, que són autobusos especialment dedicats a traslladar els visitants a les presons, les famílies sobretot, surten de Manhattan els caps de setmana, els divendres a la nit, els dissabtes a la nit, i viatgen 8 o 10 hores tota la nit fins a arribar a la presó de destí. Doncs aquesta d'Àtica està molt al nord i també és molt antiga. Les muralles tenen una apariència realment mitjaval, igual que les torres de vigilància. I en aquesta presó va tenir un lloc un amotinament molt dur, molt fort, l'any 1971, quan el governador de Nova York era un de la família Rockefeller, que es deia David Rockefeller, i va donar ordre a la policia d'entrar sense contemplacions, i encara ara no se sap quants presos van matar allà dintre, perquè ja se sap, igual que a tot arreu, a tot el món, hi ha presos que estan ben sols, que no tenen ningú fora que se'n preocupi, i si aquests presos desapareixen en un amotinament, no ho sap ningú. Encara ara no s'està segurs de quants i quins varen ser assassinats per obra del governador de Nova York l'any 1971. I els que van sobreviure varen ser durament reprimits també, però després, sobretot uns quants, han passat a la història del moviment antirepressiu nord-americà. Encara recordo l'any 1997, va morir un d'aquests presos, ja estava al carrer en llibertat, i se li varen fer uns funerals populars. Era un home musulmà, en recordo que anàvem tota una colla, anàvem d'aquí a Barcelona 10 o 12, i les noies van haver de posar-se el vel per entrar a la mesquita, i varen ser uns funerals molt, molt majoritaris, és a dir, va anar-hi moltíssima gent. Per això ens en vam enterar nosaltres, perquè va córrer la veu de seguida de què es feien, i es van fer a la mesquita de Harlem. Al principi del barri de Harlem hi ha una mesquita, i allà vam anar. i el rebombori era perquè es tractava d'un pres dels que havien viscut l'amotinament d'Àtica, víctimes de la repressió. També any rere any vaig veient com hi ha fites repressives que no passen, és a dir, que la gent no les oblida. I ara estic pensant en un altre de l'any 97, que és el cas de l'Abner Luima, que recorda tothom. A mi cada any me'n parlen. Es tracta d'un treballador immigrant que va ser detingut en una comissaria del barri de Brooklyn, i entre les tortures que li van fer va ser introduir-li pel cul el mànec d'aquest aparell que tenim en els vàters a vegades, que aquí en diem un desembossador, un plunger. Doncs això li van introduir pel cul i li van fer destrosses importants internes, hemorràgia interna, i va estar a punt de morir. I llavors la gent va sortir al carrer també d'una manera molt espontània i es va omplir el pont de Brooklyn, perquè la manifestació va començar als voltants de la comissaria, però va anar a acabar, com tantes manifestacions acaben, a la plaça de l'Ajuntament de Nova York, que està downtown, a baix de tot de Manhattan. I també és una fita repressiva que cada any en sento parlar quan vaig anar allà. No, tot això per seguir insistint en la idea que a mi em sembla més interessant de totes, que és que en allà també hi ha gent lluitadora. És per això que a mi m'agrada anar-hi, perquè aquesta gent lluitadora, que és la que jo conec, és més esforçada que aquí, perquè allà tot és més difícil que aquí. I desgraciadament els tenen molt controlats, molt, i hi ha molta por. He notat aquesta por aquest any inclús entre els advocats. Hi ha hagut un advocat que amb ell i amb ella, que són dos, i ella també fa d'advocada, els hi han fotut una pallissa als policies aquest hivern passat al carrer, una parella d'advocats. Vaig estar parlant amb un altre que havia de viatjar el dia següent cap a Xile per uns presos que està defensant allà, i tenia por que no el deixessin pujar l'avió. Estic parlant d'una entrevista que vaig tenir amb ell el divendres, i ell marxava dissabte i jo marxava dilluns d'un dels aeroports de Nova York, i em va dir: oh, veurem què passa dilluns, perquè oficialment entra en vigor la llista que se'n diu no flight list. Les persones que estan en el no flight no poden pujar en un avió. És la manera que se'ls ha acudit per evitar atemptats del tipus 11 de setembre de l'any 2001. Els sospitosos. Però de què és sospitós aquest advocat? De defensar presos? Que és que pot coordinar una acció del tipus 11 de setembre, per això no el deixen posar a l'avió? Que és que compten que se suïcidarà? Ens ho explicarà ell quan vingui. Estic parlant del Leonard Wingles, que vindrà la primera setmana de desembre. Ja està tot arreglat amb els col·lectius de solidaritat amb Cuba, d'aquí Barcelona, que estan col·laborant en la campanya per aconseguir la llibertat el cas que es diu els 5 cubans, els 5 de Miami. Amb alguna crònica jo ho he explicat aquests últims anys, perquè ja fa molt de temps que estan detinguts, i el delicte del que se'ls acusa és, a partir del moment que es van infiltrar entre els grups de cubans exilats a Miami. Tothom sap que a Miami és on hi ha els cubans que, carregats de quartos normalment, van anar sortint de Cuba des de l'any 1959 cap aquí, perquè no els hi convé el règim socialista de la illa de la República de Cuba. Van anar sortint i van anar posant els seus negocis a Miami, a Florida en general. I llavors aquests 5 cubans que estan presos eren 5 funcionaris de la Habana que tenien com a missió intentar espatllar qualsevol tentativa terrorista d'atacar el poble de Cuba des de bases nord-americanes, des de bases de Florida. Llavors aquests 5 cubans van aconseguir ajuntar bastanta informació d'aquests mitjans de terroristes anticubans, i quan van tenir tota aquesta informació a les mans, la varen passar a l'FBI nord-americà perquè l'FBI actués, perquè l'FBI anés a fer la seva política antiterrorista, perquè l'FBI actués com el que s'espera que faci una policia d'un estat responsable i preocupat per la seguretat dels seus ciutadans. I l'FBI, en lloc d'anar a detenir els que estaven preparant accions terroristes contra Cuba, el que va fer va ser detenir els 5 cubans i acusar-los de que ells eren els que estaven atentant contra la seguretat de l'estat nord-americà perquè havien fet aquesta labor d'espionatge sense comptar amb el consentiment de la policia nord-americana. Clar, tothom sap que el primer que s'ha de fer quan un va a fer una labor d'infiltrat d'aquest tipus entre cercles mafiosos, terroristes de Miami, tothom sap que si passes la notícia a la policia nord-americana, la màfia interna de la policia nord-americana hagués alertat a la gent aquesta que estava preparant les accions contra el govern de l'Havana. Uh-huh. Llavors el que vam fer va ser dir, ara ja tenim la feina feta, aquí hi ha tota la informació, ara vostès compleixin amb la seva obligació. I els yanquis el que van fer immediatament va ser detenir-los amb ells, fotre'ls a la presó i cadena perpètua. Ara veurem com ens surt aquesta campanyeta la primera setmana de desembre, que no és el millor moment perquè sempre hi ha alguna festa que coincideix amb pont, com per exemple el dia 6, que és la festa oficial de la Constitució de l'any 78, o el dia 8, que és la festa oficial religiosa de la Virgen Maria, i coses d'aquest tipus, no? Però com que s'està preparant amb tant de temps, confiem en que aquí a Barcelona i a Madrid el Leonard Winegles, tant dintre de la universitat com dintre del Col·legi d'Advocats, com dintre dels centres socials ocupats i autogestionats que podrem aconseguir que col·laborin, també alguna gent de Vic, doncs confiem en que tindrem quòrum suficient com perquè la campanya per la llibertat dels 5 cubans tiri endavant. Ja veurem.
Molt bé, molt bé.
I res, doncs insistir en que jo m'he esforçat molt, la gent ja veurà amb aquestes cròniques, m'he esforçat molt a escriure. Quan vaig sol, doncs m'organitzo i dos dies per viure i un per escriure, i he posat realment tot el que he vist i sobretot la reacció que a mi em provoca tot el que veig, no? I això, espero que la gent em faci cas i després em facin el seu comentari, que també m'hi trobo, no? El que em diu, doncs aquí sí, aquí no, això m'agrada, això no m'agrada. I així vaig veient el que desperta interès i el que no.
Bé, i tindrem oportunitat de seguir xerrant en propers programes i també pues, de fer alguna xerradeta informativa.
Segur, segur, segur.
Estem en marxa.
Bueno, i quan hàgiu triat tot el material que he portat per la ràdio, tot aquests compacts i tot això, aviam el que podem aprofitar per fer la campanya.
Perfecte.
Vaig anar a veure la família d'aquest home que està exilat, aquest Black Panther que està exilat aquí a França. Els hi vaig ensenyar una entrevista que tenim gravada i estem treballant per fer el muntatge d'uns 20 minuts que pugui servir per fer propaganda per l'últim llibre del Mumia Abu Jamal, publicat per l'editorial Virus, que està corrent ja fa 8 o 10 mesos.
Sí.
I tot va endavant.
Molt bé. Molt bé, doncs seguirem endavant.
Vale.
Ja arribem al final del programa d'avui. Dir-vos que no hem pogut establir comunicació amb el nostre corresponsal a Nova York, el Julián.
Que està molt millor de salut.
Molt bé.
Està molt millor. Vaja, ja vam anar a prendre cerveses un dia. Ja pot tornar
a fer vida normal.
Sí, sí.
Molt bé.
Sí, sí.
I bueno, pues, abans de despedir-nos, comentar-vos un parell d'activitats d'agenda. La primera, bueno, les dues són per aquest cap de setmana i les dues són fora de Barcelona, a part de recordar-vos que són festes a Viladecans. Per una banda tenim un concert que farà, bueno, serà el dissabte i divendres i dissabte, demà divendres i dissabte, que és el Punk al Bosc, que es fa a Berga, a la Font Negra de Berga, com ja fa uns quants anys, i completament gratis tenim la possibilitat de veure a partir de demà a les 10 de la nit els Ancagorri, a Cuchillo o Chorizo RATM Project i Hijas Tarades, i el dissabte a partir de les 6 de la tarda n'hi haurà Rumba i Cantautors, després Grapat, De Muertas, Chicharrica, De Capaces i Monos de Chocolate. Tot això a la Font Negra de Berga, amb zona d'acampada, distris, barres, etc. Si voleu més informació podeu consultar la pàgina web www.myspace.com/puntcalbosc. I també pel dissabte a partir de les 10 a Molins Sense Rei, Molins de Rei, al Centre Social Ocupat Casablanca, que està al carrer Catalunya, a l'antic camí del cementiri. Podreu veure pel preu de 3 lerdos, Bon Solidari, a La Bronca, Els Primates, Generació Prohibida i A la Púrria. I aquests 3 lerdos de Bon Solidari són en benefici de dues persones amigues que estan encausades en un procediment judicial ja... pues gairebé dat i beneït, i que bueno, s'enfronten amb una pena multa de molta pasta, i una d'elles en concret doncs ha de fer front immediatament, de fet ja està fent front fa temps en aquesta multa, pues perquè d'això dependria el seu ingrés a la presó. I bueno, pues això, animar-vos a participar en alguna d'aquestes activitats i recordar-vos que demà divendres de 11 a 1 i el dilluns de 1 a 3 de la tarda podreu escoltar un altre cop repetit aquest programa. I fins la setmana que ve, això és tot el que ha donat així aquest judici a la justícia, i ens despedirem amb una cançoneta dels Primates, que els podreu veure el dissabte allà a Molins de Rei, la cançó Miedo, de l'últim 7 polzades que van treure, El Camino de la Obediencia.
Salut.
Vinga, penya, salut i bronca, fins la setmana que ve.
Me gusta tanto la noche que al día le pondría un toldo. Sí, la cigarra no trabaja, pero la hormiga no puede cantar. Mi abuela dijo no a la droga y se murió. La vida es una enfermedad que se cura sola. Esta fábrica fuma pájaros. Mi papá miente como si fuese un político. Basta de hechos, queremos promesas. La esperanza es lo último que se perdió. ¿No hemos venido al mundo para ser consultados, quizás? Hay un país distinto, en algún lugar. Y una radio diferente, aquí, ven, Radio Bronca.